Moltes gràcies, senyor alcalde. Portem a aquest punt l'aprovació inicial del pressupost que alimentarà tota la despesa i que també ja defineix tot el marc d'ingressos pel pressupost 2011. A mi m'agradaria fer una introducció d'aquest pressupost, no tant per la concreció de totes les dades que d'acord amb tot el pressupost, tot el procés pressupostari que ja coneixen àmpliament a través de les comissions informatives, a través de les diferents converses que mantenim amb els grups municipals, a través dels consells de districtes, doncs n'hem parlat abastament, doncs sobretot fer una menció una mica genèrica i de concreció de final de cicle del mateix, no? Jo crec que estem al final d'un mandat polític per encetar-ne un de nou. Aquest mateix pressupost 2011 doncs serà un pressupost que ja no serà executat íntegrament per l'equip de govern actual, sinó que haurà de passar per unes eleccions i se'n farà càrrec un nou equip de govern. En definitiva, és un pressupost que compleix estrictament amb allò que hem perseguit en tot aquest cicle, és a dir, un pressupost rigorós, un pressupost net, un pressupost que compleix estrictament els criteris d'anualitat, un pressupost que garanteix la liquiditat de la institució, i aquesta no és una qüestió gens menor amb la situació econòmica i amb l'entorn i en la conjuntura que ens trobem actualment. No és només, però, uns criteris de gestió econòmica. Aquest pressupost, que és una realitat pel 2011 i que posa de manifest la sostenibilitat econòmica d'aquest municipi i un futur fins i tot esperançador amb possibilitats de creixement i amb possibilitats, per tant, que aquest plenari prengui decisions polítiques i hi hagin recursos econòmics perquè aquestes decisions polítiques es puguin portar a terme, com deia, no és només la concreció o el resultat d'una aplicació determinada de gestionar l'economia, sinó que és el resultat d'integrar gestió pública amb recursos econòmics, el resultat de fusionar el que és una forma de fer política des de totes les àrees i des de tots els àmbits de l'Ajuntament, amb el qual tothom, tot gestor d'aquesta casa, ha de portar dos barrets, ha de portar el barret de saber quins són els seus objectius polítics, de les seves polítiques públiques, siguin de cultura, siguin de serveis socials, siguin d'esports o siguin d'economia, i la seva dotació econòmica. Per gestionar és gestionar persones, és gestionar per assolir objectius, però fonamentalment és gestionar recursos econòmics. I això, malauradament, que sembla molt de sentit comú, en el si del dia a dia i de la manera de fer de les organitzacions públiques, no acostuma de ser la pràctica habitual en el nostre entorn, i així està la situació en general. Aquest, per tant, és un tema important. Direm, home, què té a veure això amb els pressupostos o el dia a dia de Sant Cugat? Home, té a veure moltíssim, perquè la política només es pot fer des de la teva capacitat executiva, des de la capacitat que tu tens d'executar les polítiques públiques que vols portar a terme, i per tant de la forma que tu gestiones els recursos de la ciutat. I a nivell macro, a nivell estatal, a nivell genèric, té molt a veure, perquè això forma part de la cultura política i forma part també de que nosaltres som responsables o corresponsables de que aquest estat o de que el nostre país tingui un dèficit econòmic alarmant, un dèficit econòmic que veuen vostès quin impacte té sobre la societat, un dèficit econòmic que ens comporta fins i tot la possibilitat de tindre una greu desestabilització social, i el pitjor de tot, una situació on no pots tenir creixement econòmic, on no tens creixement econòmic, no tens expectatives de futur, i a partir d'aquí tot es complica i molt. Per tant, tenir una institució com la que tenim, que és capaç de pressupostar totes les seves necessitats i que és capaç de tenir liquidesa per fer front a totes les seves obligacions amb tercers, i no només complim aquestes obligacions, sinó pagar-les en un termini i amb una agilitat que és com les que ja marquen els paràmetres de la legislació que s'haurà d'aplicar d'aquí un o dos anys, doncs jo crec que aquest no és un orgull només de l'equip de govern, i no ha de ser només un orgull de l'equip de govern el fet de que una nova metodologia d'aplicació pressupostària s'hagi portat a terme i hagi aportat fruits en el conjunt de la institució. Aquest no és només un èxit de l'equip de govern, al contrari, és un èxit fonamentalment de totes les persones que formem part d'aquest plenari, i és un èxit, vaig més enllà, de totes les persones que treballen en aquesta casa, de les 500 persones que treballen en aquesta casa, funcionaris, molt d'ells funcionaris que en el seu dia a dia fan possible que la política també es pugui portar a terme, perquè sense la capacitat executiva dels funcionaris de la funció pública i de la gent que treballa a les institucions, doncs és impossible fer política. I molt sovint, massa sovint, els polítics ens oblidem de que aquesta és la nostra eina executiva per convertir les idees en realitat. I si l'Ajuntament de Sant Cugat a dia d'avui està on està, és gràcies a les persones, a totes les persones que treballen en aquesta institució, i jo crec que aquest és un valor que hem de posar de manifest no només des de l'equip de govern, sinó tots els membres d'aquest plenari. En definitiva, per tant, de les nostres actuacions, doncs se'n desprèn també el que li passa al conjunt de l'economia, perquè de tot el que fem tots els municipis i totes les institucions locals i supramunicipals, doncs desemboquen amb un resultat global estatat. I si no, mireu ara, per exemple, els decrets, i ja vaig una mica a la concreció del pressupost del 2011, un pressupost que està molt, molt supeditat a l'aplicació d'una sèrie de decrets, i concretament dos de gran impacte sobre el nostre pressupost. Un és el tema de l'accés al deute, un decret que, com que l'estat espanyol té un dèficit molt alarmant, sotmet a la mateixa pressió a la que ell està sotmès a tot el món local. Ja no entrarem en si ho fa amb arguments i amb motivació raonada o no, però és igual, transmet aquesta pressió al món local i li diu: ja no pots anar al banc a demanar préstec. No anar al banc a demanar préstec significa no poder esgotar la teva capacitat inversora. Les inversions es fan amb deute. Un, quan fa unes inversions un any, les fa anant al banc a demanar recursos, si té capacitat, evidentment, per retornar-los. Doncs aquest decret fa que només puguem esgotar una part de la nostra capacitat d'inversió. Nosaltres tenim una capacitat, fins al dia d'avui la teníem, de 8 milions d'euros any per tornar recursos econòmics a l'amortització de capital als bancs, i això volia dir que podíem fer 8 milions d'euros per aquesta via de nova inversió cada any. Concretament aquest any, que incrementem amb dos la dotació de devolució de deute a les entitats bancàries, vol dir que ens posicionàvem en una nova situació que tornem 10 milions als bancs del nostre deute, i això vol dir que podríem fer 10 milions més d'inversions aquest mateix any, però que no podrem fer perquè aquest decret només ens possibilita, en el cas de Sant Cugat, anar fins als 3,8 milions d'euros per aquesta línia. Per què? Perquè el decret deia inicialment, perquè ja saben que és un decret que ha tingut diverses modificacions, inicialment ens deia: no podrà anar ningú a l'endeutament. Això suposava una aturada molt important de tot el món local, evidentment va suposar una reacció per part de tots els municipis envers l'estat espanyol, posant de manifest que què passava, a més, amb totes aquelles obres que ja havien arrencat, o aquelles obres per les quals algú altre t'estava donant diners per fer-les, per exemple la Comissió Europea. Com és possible que un país fes una aturada tan brusca, fins i tot, d'aquella obra que t'estan donant inversió, que t'estan donant recursos per fer-la, o que ja tenies arrencada, i el que suposa de gravetat per un país, doncs, aturar les obres que fins i tot té en curs. A partir d'aquí es va obrir una finestra que va dir: escolti, doncs podran anar a demanar deute aquells ajuntaments que es trobin en aquesta situació, que tinguin projectes que ja estiguin arrencats i que siguin plurianuals, i que tinguin, cofinançament, és que hi hagin altres institucions que estan donant diners per finançar aquesta obra. Però sempre i quan estiguin per sota del rati del 75% d'endeutament, és a dir, és el rati del teu volum de deute sobre el total de pressupost que tu disposes. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està dins d'aquest rati, està per sota, té un rati d'endeutament del 67%, i per tant pot fer front a aquest tipus d'inversions que, com dic, sumen aquests 3,8 milions d'euros, i que fonamentalment són, doncs, per exemple, el soterrament de les línies d'alta tensió que passen per Valldoreix i Mirassol. Saben que això està també conveniat amb la MD, que hi ha un cofinançament amb Endesa, que hi ha també una participació de la Generalitat de Catalunya, i a nosaltres ens toquen 1,3 milions d'euros que podem finançar per aquesta línia. O tot el que és la llei de barris de les Planes, o el que seria l'urbanització del carrer Alps de Mirassol. Bé, diferents actuacions que compleixen amb aquests criteris, i que per tant podem utilitzar aquestes fonts de finançament, més algunes subvencions addicionals de les quals també podem comptar per l'exercici que ve, i alguna venda patrimonial que realitzem a Promusa i que és d'import menor. Tot plegat, 5,3 milions d'euros en inversions, més aquelles inversions que evidentment es fan amb habitatge públic, que saben que és un dels objectius estratègics que també segueix estant com a prioritaris en el nostre marc de mandat, i que en aquest any ascendeix amb una previsió de 18 milions d'euros per la part d'execució de l'empresa municipal Promusa. Aquest és el tema d'inversions. El tema d'ordinari, l'objectiu ha estat clar: contindre la despesa. A dia d'avui jo crec que la lectura més positiva que podem extreure del pressupost 2011 és que és un pressupost que ja s'ha adaptat a la davallada dels ingressos. Aquesta jo crec que és la gran prova de foc que hem superat aquests últims anys: pressupostar molt a la baixa tots els ingressos, ser terriblement prudents. Per un cantó som molt innovadors, volem fer les coses millors, apretem molt amb el tema de la gestió, però per l'altre cantó s'ha de ser molt rigorós amb la gestió econòmica, s'ha de ser molt conservador, és a dir, innovació en els processos i conservadors amb la matèria econòmica, que és un molt bon equilibri, i així ho hem estat reiteradament els últims anys. I per tant, tot el que eren els ingressos que ens provenien de la construcció els anàvem retallant periòdicament, i si estàvem ingressant 12 milions per impostos de construcció i obres, doncs n'hem arribat a pressupostar els 2,8 que tenim pressupostats el 2010 i que tornem a pressupostar el 2011. O tot el que són les taxes relacionades, doncs el mateix. I el mateix vàrem fer amb les plusvàlues. Les plusvàlues també es varen pressupostar molt a la baixa, i aquest és l'únic element que ens ha causat una sorpresa en el 2010, veient que les plusvàlues no han patit la caiguda tan exagerada que nosaltres pressupostaven. Per tant, aquest 2011 sí que hem pres una decisió de pressupostar-les d'acord amb la realitat que tenim a dia d'avui del 2010. Aquesta potser no pot ser una decisió exempta del tot de risc, evidentment haurem de veure com evolucionen els ingressos al 2011, i en qualsevol cas, com que sempre ens mirem tots els números des d'una perspectiva de cicle i no només de l'anualitat en curs, sortim d'un exercici 2010 que molt possiblement donarà superàvit, i aquest superàvit, en qualsevol cas, una bona part del mateix quedarà directament provisionat per cobrir o per veure, per ser prudents i per veure com evoluciona l'ingrés del 2011. En línies generals, per tant, tothom, tots els àmbits, totes les polítiques públiques, increment a zero, sempre i quan es pugui garantir els dos eixos fonamentals que segueixen alimentant tot el pressupost: facilitar el creixement econòmic, facilitar la reactivació econòmica, fer un territori que posi les coses fàcils per l'activitat econòmica, perquè entenem que és a partir de la reactivació econòmica que superarem la situació actual, i la funció social, estar amatents dels problemes d'aquells que pateixin més la crisi i d'aquells que poden rebre l'impacte més fort. Això ha seguit alimentant la despesa. Però, per exemple, els últims anys hem disposat d'uns fons especials de 700.000 euros cada any per serveis socials. Aquest any hem cregut convenient consolidar aquests imports, però no dotar d'una xifra addicional extraordinària més. Per això té un creixement a zero, perquè aquella quantitat que se li donava com extraordinària no se li treu, però tampoc es torna a dotar el mateix import per seguir en la mateixa línia ascendent, senzillament perquè aquesta és una bona notícia. L'àmbit considera que té una adequació suficient per atendre la situació amb la qual ens trobem, i per tant no tenim per què fer més despesa quan realment aquesta no és necessària. Tots aquells increments que es puguin veure en el pressupost responen, per tant, només a aquells serveis que s'ha cregut indispensables de ser pressupostats addicionalment. Com, per exemple, si hem fet una biblioteca a Mirassol i s'ha d'obrir aquest proper exercici, doncs s'ha de dotar la despesa corrent que alimentarà aquesta biblioteca de Mirassol. O si es farà una escola bressol a Les Planes, doncs s'ha de dotar la despesa corrent que ha d'alimentar i que ha de fer possible el funcionament d'aquesta escola bressol a Les Planes. Aquests són els increments que trobaran, més un d'excepcional, que amb això ja acabo, que està dins de l'àmbit d'economia, que es veuran que hi ha 2 milions addicionals, que són aquesta capacitat inversora que els hi explicava. És a dir, fins ara l'Ajuntament de Sant Cugat cada any tornava 8 milions d'euros als bancs, a partir d'ara no en torna 8, sinó que en torna 10. I això és bo, perquè això vol dir que des de la nostra gestió corrent són capaços cada any de tornar 10 milions al banc. I per què és bo? Perquè no només tornes 10 milions, sinó que tornant 10 milions vol dir que pots invertir-ne 10 milions més. I això és tenir capacitat inversora. Si no tornessis aquests 10 milions... M'estic quedant clavat, perdoneu. No, hem acabat fatal el cicle, eh? I ja acabo amb això. Això és important perquè des de... Molt sovint sentint a parlar si un municipi està molt o poc endeutat, però el que és sobretot molt important és anar a veure el seu resultat corrent. Quina capacitat de devolució de deute té? Això és fonamental. Si algun dia realment voleu aprofundir en el tema, i algú es diu aquells deuen molts diners o aquests altres tenen una situació econòmica on el deute per habitant i totes aquests ràtios que van sortint, el que és molt important és saber la institució quina capacitat de devolució té, perquè això ens està dient com gestiona realment els seus recursos econòmics. A mi que una institució em diguin que està al 80 o al 90% d'endeutament o al 110 o al 130, en definitiva no m'ho diu tot fins que no sàpiga quina és la seva capacitat de devolució, quina és la seva capacitat, el seu diferencial entre l'ingrés i la despesa. Això ho hem cuidat i molt. El nostre diferencial és de 10 milions d'euros. Aquests 10 milions d'euros els podem tornar als bancs i això vol dir que pel govern entrant, a partir de les properes eleccions, no seran fins i tot 10, sinó que ja seran 11, entre 10 i 11, deixem-ho estar en aquestes xifres, però disposarà de 10 milions d'euros anuals per 4 anys, això són de l'ordre de 40 milions d'euros en un mandat, sense incrementar el rati d'endeutament, perquè aquestes inversions no implicaran incrementar el rati d'endeutament. Mantenint el mateix rati d'endeutament, que és un rati d'endeutament molt, molt, molt conservador, perquè és del 67% actual, doncs podrà fer el nou equip de govern entrant una activitat inversora realment destacable. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Osori. Té la paraula el senyor Vázquez Odero. Gràcies. Senyor Ioli, jo empiezo por donde usted ha acabado. Es decir, por el presupuesto de este próximo año. Votaré a favor por la coherencia que se desprende de los números que yo he estudiado. Esos números, si nos vamos a la historia, vemos que los distintos presupuestos de los años anteriores, la relación entre teoría, que es presupuesto, y práctica, que sería la liquidación, pues tienen una correlación bastante importante. Si bien es verdad que de vez en cuando, gracias a Dios, aparece algún extraordinario, como ha ocurrido el año pasado. Lo que pasa es que usted, por prudencia, esos extraordinarios los utiliza para limpiar una serie de cosas que vienen de la historia de la institución, cosa que demuestra otra vez, algún tipo de prudencia, como lo que nos dice que este año va a hacer con ese superávit que alcancemos al final del ejercicio presente, guardarlo, usted ha dicho haremos una dotación, una provisión, para cualquier diferencia que pudiéramos tener de ingresos el año que viene. Por todo esto yo votaré a favor. Pero quería hacer un comentario más. Usted ha comentado al principio de su intervención cómo este nuevo sistema de presupuestación, el nuevo sistema de elaborar el presupuesto que se ha instalado ya por fin en la administración de nuestro ayuntamiento, bueno, ha tenido un proceso de adaptación al que todos los miembros que colaboran con él, que son bastantes, porque estos sistemas de presupuestación son conocidos en el mundo privado desde hace muchos años y ahora se van conociendo en el mundo público, ha tenido una aceptación, digamos, suficiente, y la colaboración es importante, y a toda la administración, a toda la organización, hay que agradecerle esta colaboración que ha tenido con este sistema. Sería una pena, creo yo, que habiendo establecido un sistema nuevo que parece que funciona, o por lo menos estos años ha parecido que funciona, se fuera o dejara de utilizarse a partir del próximo ejercicio en el que no sabremos dónde estaremos los aquí presentes. Entonces, yo querría animar al resto, a los que continúen, a que procuren seguir con este sistema que, como algunos conocemos del mundo privado, es bien válido para la presupuestación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Vázquez. Té la paraula la senyora Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. El Partit Popular votarà en contra, però no per al fet de que no estigui el pressupost ben fet, en aquest sentit, sinó perquè de la manera que s'aplica és el pressupost de vostès, no és pas el nostre pressupost. A mi em sap greu perquè el senyor Joly, quan ens explica els ingressos, les despeses, com ho faran servir, el veus entusiasmat com explicant-ho, i així ho veus pues, reflexat en els diferents consells de districtes que l'hem pogut anar sentint. També, en primer lloc, hi ha que agrair a tota la gent d'economia per el treball que han fet en aquest sentit i els tècnics especialment. Després, crec que una cosa important que tindríem que tenir present de cara al pressupost de l'any vinent és el fet de la disponibilitat que vostè ha comentat que podríem arribar a tenir. A veure, vostè ha tingut uns ingressos extraordinaris, han sigut els de Promusa, per exemple, sense anar més lluny, i després uns altres ingressos que no han sigut extraordinaris, però sí que ho han sigut, com ha sigut els plans del Rodríguez Zapatero d'aquests darrers anys, cosa que en un futur m'agradarà veure com podem tirar endavant el projecte de pressupostos de l'Ajuntament en el supòsit de que les properes municipals estiguessin vostès governant. Jo, si no, el nou equip de govern que pogués entrar, com es trobaria l'Ajuntament per poder tirar endavant altres polítiques diferents a les que vostès han estat fent fins a data d'avui. I per últim, nosaltres intentarem presentar al·legacions perquè considerem que, diuen, no hem pujat segons quins tipus de qüestions perquè han quedat consolidats, perquè hem vist que, per exemple, en despesa social, després que creuen que ja no anirà a més. Però nosaltres considerem que en aquests moments de crisi, justament, és quan més es té que incrementar, perquè crec que no hem tocat fons encara i crec que sí que es tindria que intentar fer més ajuts en aquest sentit. Després es veu que hi ha una contenció de despesa, que hi ha partides que no han tingut pujada, però també tenim que pensar que el fet de pujar la persiana on cada matí ens costa el 94% del pressupost, em sembla recordar, de l'última exposició que vostè va fer. I per altra banda, que ens va comentar que hi ha més de 500 treballadors en la plantilla de l'Ajuntament, la qual cosa suposa que ens toca, partint de la base de que siguessin 84.000 habitants aquí a Sant Cugat, 168 per cada 168 santcugatencs ens toca un funcionari, un treballador públic cap a nosaltres, no? Crec que això es podria optimitzar més i aquest tipus de despesa intentar-ho no reduir, sinó que almenys fer una referència també de cara als treballadors de l'Ajuntament que podríem mirar de fer cap als administrats. I bé, per part nostra votarem en contra i ens sap greu perquè, com molt bé ha dit el senyor Vázquez Dodero, la missió per objectius és una cosa que fa molt temps que s'està fent servir a l'empresa privada i que ara finalment ho va portar vostè farà 4 anys cap a l'Ajuntament de Sant Cugat. Crec que és una cosa bona, és una cosa menys feixuda a l'hora de mirar els pressupostos, però crec que no podem planificar tan sols les coses en un futur. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Si em permeten, centraré la meva intervenció fent balanç breu, això sí, del que ha suposat a nivell pressupostari aquest mandat. Allò que hem afrontat en els darrers 4 anys des de les finances de l'Ajuntament. A ningú se li escapa que, per sobre de tot, hem viscut un temps marcat greument per una de les pitjors crisis econòmiques que hom recorda. Avui debatem i votem l'aprovació inicial del pressupost 2011, que un any més es produeix en context de crisi i que es presenta amb un marcat accent continuista respecte als pressupostos dels darrers anys, dels quals hem participat en el seu disseny i amb els que hem contribuït, la nostra opinió, a esmorteir els efectes de la crisi des de les possibilitats de l'àmbit local. En aquest sentit, aquest nou pressupost aprofundeix en la recepta de Sant Cugat contra la crisi, que ha consistit bàsicament en la contenció de la despesa i en abocar el màxim d'esforços a la promoció econòmica i les polítiques socials. Hem apostat fort per reactivar la vida econòmica i per acompanyar les persones més vulnerables durant el coent període que estem passant. I, a dir veritat, ens sentim força satisfets del conjunt dels resultats de la direcció que ha pres l'Ajuntament de Sant Cugat. Sí que ens permetran, però, introduir-hi un matís. mentre que ens sentim realment satisfets de les polítiques socials que s'han previst i executat als pressupostos, ens sentim relativament insatisfets de les polítiques d'ocupació, que no han tingut el pes que pensem que es mereixen dins de la promoció econòmica, desproporcionalment esbiaixada cap a les polítiques de suport a l'empresa, necessàries per altra banda, que no diem que no, ni neguem, però en detriment, això sí, del suport a les persones aturades i a les que busquen feina o volen trobar-ne una de millor. Malgrat que any rere any hem anat millorant el pressupost i els projectes d'ocupació, restem lluny encara del que pensem que haurien de ser les polítiques actives d'ocupació. No en va, he destacat com a molt notables els resultats de les polítiques socials dels darrers anys. En aquest període hem donat atenció i major reconeixement a col·lectius com les famílies monoparentals i els pensionistes. Per exemple, aquest darrer any, fins a data 31 d'octubre, s'ha subvencionat l'IBI a 30 pensionistes i a 48 famílies monoparentals de la nostra ciutat. En aquest període també s'ha ajudat en el pagament de l'IBI als joves i a la gent gran que viu a pisos de promusa. Durant aquest període s'ha igualat pel que fa a bonificacions i descomptes en taxes i preus públics a les famílies monoparentals i les de múltiples respecte a les famílies nombroses. Les polítiques socials que el nostre grup municipal ha pactat amb l'equip de govern han servit per tirar endavant l'any 2009 un pressupost amb una bossa de contingència per atenció domiciliària i serveis socials dotada amb 700.000 euros, que s'ha consolidat l'any 2010 i a la que hem afegit 200.000 euros per a polítiques d'ocupació. Els acords de pressupostos també han servit per invertir 150.000 euros l'any 2009 en la millora del manteniment de les escoles públiques de Sant Cugat, i també l'any 2009 l'Ajuntament va fer inversió més important de la seva història en les noves tecnologies. L'any 2010, fruit dels acords de pressupost, s'ha presentat el carnet jove de Sant Cugat i per primera vegada l'1% del pressupost municipal, el de cooperació i solidaritat, es gestiona a través de l'entitat de banca ètica Triodos Bank. Per l'any en curs, també es va pactar una partida econòmica d'inversions en enllumenat i manteniment de l'espai públic a la Floresta, tot i advertint que en aquest aspecte queda encara molta feina per fer. Així com la implantació de zones d'aparcament preferent per residents, en primera instància, als barris d'Eixample Sud i Torre Blanca, aquest encara amb un projecte que esperem que vegi la llum. Com hem dit al principi, el pressupost del 2011 recull a grans trets l'esperit dels darrers pressupostos. És per això que el nostre grup no pot votar-hi en contra, però tampoc podem votar-hi a favor, bàsicament per motius de calendari i de conjuntura. M'explico. Avui votarem un pressupost que es veurà afectat per unes eleccions municipals que, en menor o major mesura, donaran lloc a una nova configuració del consistori i de l'equip de govern, probablement en canvis de prioritats polítiques i amb tota seguretat en canvi d'interlocutors. Davant d'aquesta realitat, es fa impossible garantir el seguiment i el compliment d'eventuals acords als que puguem arribar ara. Com sabem, quan hem votat favorablement el pressupost municipal no ha estat perquè l'haguem subscrit al 100%, sinó perquè hi hem pactat millores i propostes significatives que formen part dels nostres compromisos amb el nostre electorat. Enguany, doncs, davant la impossibilitat d'arribar a nous pactes i de fer-los complir, però compartint gran part de l'esperit dels propers pressupostos, anunciarem la nostra abstenció. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Té la paraula el senyor Calderón.
Hola, bona nit a tothom. No sé si és la llum que no tenim els fluorescents multicolor o no sé què és, però sembla com que tot té com un to baix. No sé què és i ja estem tots com espessos. No sé si comparteixen la meva percepció. En qualsevol cas, estem davant d'uns pressupostos que, com ha dit al final el senyor Granger, són els pressupostos de transició del que probablement sigui d'un mandat a l'altre i del que pot ser d'un equip de govern a un altre equip de govern. I anuncio que, evidentment, aquests pressupostos a mi no m'agraden i evidentment, votarem en contra. En qualsevol cas, abans de intentar donar quatre pinzellades, perquè no entraré en el detall, però sí donarem quatre pinzellades al que hem vist a les diverses reunions de comissió informativa i la diversa documentació que ha presentat el senyor Joli en comissió i el seu equip. Voldria fer una miqueta de balanç, perquè és l'últim pressupost d'aquest mandat, perquè ha estat un mandat marcat, jo crec, per tres coses a nivell municipal. En primer lloc, per la crisi, evidentment és la cosa més important. En segon lloc, perquè jo considero un pacte molt important de pressupostos i insòlid, que va ser el del 2009 amb Esquerra i Convergència i Unió i nosaltres mateixos. I per últim, el mandat del pacte, el sistema pacte, que el senyor Joly i tots els partits que estem aquí representats en consens i sense fer batalla política vam assumir com a propi perquè l'organització funcionés. Vostè sap que jo estic molt, molt, molt a favor del continent, però no m'agrada el contingut molt sovint. És a dir, m'agrada el sistema, no m'agrada el que hi ha dins. En qualsevol, també aquest any és un pressupost marcat, lamentablement, ja ho dèiem, per la crisi i algunes mesures preses, jo crec que amb improvisació i sense tenir en compte el que són els municipis i les administracions locals, no? Aquelles administracions més properes i les administracions que realment estan més a prop del ciutadà, que és, bueno, el famós decret de Zapatero i el retall, tant per una banda a nivell laboral, el retall del 5% dels treballadors públics i el que deia abans el senyor Joly, el retall al poder a l'accés a crèdit dels ajuntaments per poder finançar inversions. També cal dir que aquestes retallades a Madrid a vegades s'ha fet amb la complicitat explícita o implícita d'altres forces polítiques que aquí a Sant Cugat, com tenen un altre paper, es queixen molt sovint d'aquestes mesures. Estic parlant de Convergència i Unió, per si hi ha algun dubte. D'acord? En qualsevol cas, ara voldria fer un petit anàlisi del que són els ingressos. Els ingressos respecte a l'any passat no tenen gaire canvi. El que sí li voldria dir, senyor Joly, ho ha dit a la seva intervenció, és que la previsió d'ingressos per plusvàlues jo crec que peca d'optimisme. Jo crec que el que ha passat aquest any, que ha estat un imprevist i que era una pressupostació prudent, jo crec que tornar a repetir aquests ingressos de 9 milions jo crec que serà molt difícil l'any que ve. Tant de bo m'equivoqui, però jo crec que serà difícil tornar a tenir aquests ingressos. Pel que fa a despeses, ara parlaré dels clàssics, no? Hi ha un 90% que és captiu, hi ha un 10% que és el que tenim de marge de fer coses, un 90% que és fruit d'un model d'organització, un model de ciutat que és car perquè és car de mantenir i que evidentment això també ens lliga de mans per poder fer activitat, accions per la ciutadania. Voldria dir-li també que a mi em preocupa, utilitzant els quadres i el sistema, em preocupa que les partides que més baixin en el seu pressupost sigui, en primer lloc, les partides que estan adreçades a la societat civil i a les entitats. Em preocupa que baixi la partida que parla d'entorn urbà i de medi ambient i em preocupa, que sé que té una explicació, però em preocupa que pugi la que té de la cultura de la despesa a la cultura del cos. Sembla paradigmàtic, puja un 15% la partida o l'acció que es diu de la cultura de la despesa a la cultura del cos, mentre altres baixen. És evident que això no és un pressupost que Iniciativa pugui donar suport. Avui també voldria dir, ja ho ha dit abans el senyor Raül, tenir cert orgull i certa satisfacció d'arran d'un pacte de pressupostos de Convergència, Esquerra i Iniciativa s'hagi consolidat ja com a estructural una partida de polítiques socials a contingències. Jo crec que això és molt important, és una molt bona notícia i és un canvi molt interessant a nivell de la política que es fa a Sant Cugat. En qualsevol cas, ja acabo. Malgrat alguns s'han saltat els 5 minuts, ja acabo. Més coses. A la fulla de resum també hem vist, veiem, ja els he dit abans, però clar, increment zero, contenció de la despesa, increment zero, d'acord? A polítiques socials, increment zero. Medi ambient, increment zero, hi ha una baixada molt petita, però clar, economia, un 10% d'increment. Jo entenc un pressupost des del meu punt de vista ideològic, el que ha de fer, i en temps de crisi, el que ha de fer és pujar encara més les polítiques socials, encara més el medi ambient, no pas pujar el tema d'economia, malgrat és per garantir cert nivell d'inversió. I ja per acabar, bé està el que bé acaba, quan una de les inversions del pressupost 2011 és la previsió i la consignació pressupostària pel tema del soterrament de línies d'alta tensió tant a Valldoreix i Sant Cugat, perquè Mirasol també està afectada per aquest soterrament. Només dic que ho podríem haver fet abans i no haver patit tant. És veritat, les llums afecten, et fa agafar un to baix, ho acabo de patir en persona, i bé, no podem més que no donar suport a aquest pressupost. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Bé, doncs imagini, senyor Calderón, si intervens l'últim. En qualsevol cas, envieu una salutació a aquells que ens estiguin escoltant per la ràdio, que són uns campions després del debat que estem tenint. En qualsevol cas, jo no entraré, com és evident, a valorar les opinions dels grups de l'oposició, però una frase que el senyor Dodero ha dit: votaré en contra per los números que jo, votaré a favor per los números que jo he estudiado, jo votaré en contra pels números que he estudiat. Per tant, coincidim en gairebé tota la frase. En qualsevol cas, clar, jo m'havia preparat una intervenció de pressupostos, quasi que la canviem, perquè si no, no s'adequarà. Escolteu, hi ha coses positives en aquest pressupost, una d'elles és la consignació pressupostària per l'eliminació de les torres elèctriques de Valldoreix i Mirassol, i jo crec que és de justícia que això es digui, i també que aquí estan els membres de l'equip de govern de Valldoreix i diran: és que vostè tira cap a l'oceu. Doncs sí, i per tant també reconèixer el paper que ha tingut de la senyora Montserrat Turú en liderar aquesta acció. Evidentment també reconèixer que estigui avui al ple, perquè és que si no estaríem parlant d'altra situació, i per tant també la tasca de la senyora Conesa en aquest sentit. Ens hauria agradat que estigués fa mesos, i segurament no que hagués estat ara, i que hagués estat en una modificació de crèdit, perquè llavors s'haurien adequat les consignacions pressupostàries que ha fet Valldoreix, que farà la Generalitat en breu, la setmana que ve, si no vaig errat, i també les addendes que s'assignin el mes de desembre. Però bé, encara estem a temps i anem relativament bé. Clar, un pressupost, ja els he dit moltes vegades, el pressupost municipal és com un riu, sempre hi ha aigua però no és la mateixa. Els grups de l'oposició cadascú fem posicionaments. El nostre, conjuntament l'any passat amb el grup d'Iniciativa per Catalunya, vam presentar 52 al·legacions, o sigui, propostes d'allò que ens agradava que es canviés el pressupost, i en aquesta base inicial no hi són en aquest pressupost inicial. Jo crec que estaríem incorrent en un error important si votéssim a favor d'un pressupost que no ha acollit aquelles al·legacions que van presentar l'any passat. Bàsicament, algú ens podia tractar desmemoriats o que canviem de criteri d'un dia per l'altre. Atès que no han estat recollides aquestes al·legacions, és lògic que nosaltres votem en contra. També és lògic que votem en contra, atès que el bolígraf vermell de Convergència i Unió, bolígraf vermell és allò que tatxa, perquè és molt fàcil fer un pressupost amb tot de coses, al final el que importa és el que tatxes. El que vostès tatxen és diferent que el que nosaltres tatxem. Per tant, tenim un bolígraf vermell, diguem-ne diferent. Quatre pinzellades, perquè entenc que el debat per partides el tindrem en la aprovació definitiva, que és quan farem les al·legacions. Quatre pinzellades que se'ls deu haver oblidat. Nosaltres com a ajuntament tenim, com a equip de, com a ajuntament tenim l'obligació, atès l'endeutament que té l'Ajuntament de Sant Cugat, de realitzar un pla econòmic i financer, tal com consta en els diferents informes i tal com consta en l'informe de l'interventor. Veig que tenim una opinió diferent a l'interventor. A nosaltres ens hauria agradat que el pla econòmic i financer estigués abans de la preparació del ple, vostè considera que no, però en qualsevol cas a nosaltres ens agrada, diguem-ne, saber que votem amb tota la informació. Per tant, que tothom ho sàpiga, que l'Ajuntament de Sant Cugat ha de fer un pla econòmic i financer, que si estiguéssim molt, molt bé, no l'haurien de fer. Petites coses, com l'elevat valor de les hores extres, que estan pressupostades. Jo em pregunto qui decideix a qui li paguem les hores extres i a qui no. Potser que algú també ens ho responguin a la comissió informativa que toqui. I l'altre, que també ens oblidem, un pressupost és despesa però també és ingrés, i també traiem els diners d'algun lloc, i els diners els traiem de molts aspectes, però també de l'IBI. Els béns immobles, com saben, i com que nosaltres ho portem dient des de fa temps, l'IBI dels ciutadans de Sant Cugat pujarà un 4%, el rebut de l'IBI dels ciutadans de Sant Cugat pujarà una mitjana del 4%. Per tant, que ho sàpiguen, que la propera factura els hi pujarà un 4%. L'any passat va ser un 8%, l'altre va ser entre un 5 i un 21% al 55% dels ciutadans, 3,5% i crec que un 14%. Per tant, que ho sàpiguen, que tot plegat també ho paguem nosaltres. No està territorialitzat el pressupost, no sabem quines despeses es destinen a Mirassol, a la Floresta, a les Planes o al centre. Per tant, com que tampoc no se'ns ha fet cas en aquesta proposta, entenem que no podem donar suport. El sistema econòmic i sobretot les prioritats econòmiques no són les mateixes. Continuem tenint una partida molt important de Sant Cugat Tribuna, de Sant Cugat Tribuna, que està molt bé, però potser les podíem destinar a altres aspectes, com, no sé, beques de menjador, per entendre'ns, o qualsevol altra situació. I ara el senyor Requesens em dirà que sóc demagog, però ja li dic que fer demagog des de l'oposició potser és greu, però fer-ho des del govern com ho fan vostès no té nou. Acabaré, senyor alcalde, tot i que em sembla que la intervenció del senyor Joly ha estat, diguem-ne, conseqüentment més llarga, diguem-ne que quatre vegades més llarga, que com que l'he comptat és el que té. Mirin, jo crec que hi ha una cosa que vostès no haurien d'amagar una sèrie de coses. El pressupost municipal, a part de l'IBI, de les plusvàlues, de les llicències d'activitats que aprovàvem anteriorment, hi ha algú que es diu govern de la Generalitat, aquella gent que són dolents i tal, que també han fet una sèrie d'inversions a Sant Cugat i que també fan una sèrie de subvencions a partir de les quals es tiraran endavant els serveis. Vostès els estan amagant, però en el meu torn de rèplica ja els explicaré alguna de les coses que se suposa que ha fet la Generalitat i que vostès no les veuen. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Joly, té la paraula, li prego gravetat.
Agrair totes les intervencions i miraré de donar resposta a les diferents, als diferents comentaris que crec que n'esperen vostès mateixos una resposta. Al senyor Fernández Dodero, agrair-li sobretot el comentari de dir, home, crec que això és un valor que s'haurà de preservar en el futur. Jo evidentment m'hi afegeixo, com no pot ser d'una altra manera. Crec que arribar a tenir un pressupost com el que tenim, més enllà del contingut, com deia el senyor Calderón, jo faria un altre contingut, però el continent em sembla adequat, però aquest continent, poder estar en la situació que estem, de poder prendre decisions polítiques en el marc d'una situació controlada, a dia d'avui és excepcional, perquè a dia d'avui saben que la gran majoria de municipis del nostre país, malauradament, el que donarien per estar discutint com estem discutint de tenir un increment zero de les polítiques públiques de la ciutat, perquè la davallada és brutal, molts d'ells no poden pagar ni nòmines. Imagineu-vos vosaltres de què podem parlar, de quines polítiques públiques podem parlar, de quin futur podríem parlar si en aquest moment no poguéssim pagar les nòmines dels treballadors de la nostra institució. Per tant, arribar fins aquí és molt i molt difícil. No és la tasca ni d'un any ni de dos, sinó ha estat la tasca de molts anys, molt rigorosa, i poquet a poquet hem aconseguit arribar fins aquí. Perdre aquesta posició, a més aquesta posició és una posició que crec que políticament és de valor, conceptualment és molt positiva, és bo pel país, és bo per la ciutadania i és bo per tota la ciutat de Sant Cugat en el seu conjunt. Perdre aquesta posició és molt fàcil, és bastant fàcil. I tornar-la a recuperar en cas de perdre-la és tremendament difícil, i això ho sabem tots plegats els que sabem el que ens ha costat doncs arribar fins aquí. Per tant, li agraeixo molt el comentari. La senyora Berta Fernández feia menció al tema dels ingressos extraordinaris. Berta Rodríguez, disculpi'm, perquè vaig començar el mandat, recordo, amb un error amb el seu nom, i ara, miri, l'acabaré encara de la mateixa manera, no? O sigui que disculpi'm per l'error. Ingressos extraordinaris, és cert que hi ha hagut ingressos extraordinaris, els ingressos extraordinaris també compten, però lo important del tema és que el pressupost del 2011 ja no compta per res amb cap tipus d'ingrés extraordinari, és a dir, no hi ha cap dependència, no ens trobarem en una situació de dir, és que com vostè ha comptat amb uns ingressos extraordinaris en el passat, clar, què passarà en el futur si no disposem d'aquests? No és aquesta situació, senyora Berta, en cap cas. Per tant, l'equilibri del 2011 és total i absolut. I una altra cosa, aquests ingressos extraordinaris, repeteixo, ho he dit moltes vegades, no cauen del cel. Hi ha molts objectius estratègics que tenen pressupostació zero. Per exemple, quan parlem de l'objectiu estratègic, millorar els processos, revisar reenginyeria de processos, de serveis, revisar totes les concessions públiques. Aquest objectiu no té ni un euro de pressupost. Però conceptualment té un impacte en diner públic. Al final, si acabes amb èxit amb aquest objectiu, com hem acabat, per exemple, ha estat amb la gestió de diferents aspectes financers del Mirasol Centre, o Sorea, o la concessió que hi haurà de neteja i recollida de residus per l'any vinent, tot això pot acabar tenint un impacte de gairebé 20 milions d'euros. És a dir, fixi's que d'una voluntat política posada en un pressupost municipal, això al final pot acabar tenint un impacte pressupostari molt rellevant. Per tant, política i gestió no és només la quantitat de diners que dipositem en una partida pressupostària, és voluntat de fer, és voluntat de gestió. Hem d'acabar amb aquest concepte polític de dir fem polítiques o direm que fem polítiques només en funció de la quantitat de diners que hi ha en aquella partida pressupostària. Això és terriblement incrementalista i això, portat al seu extrem, et porta doncs, a la situació que ens trobem actualment en el conjunt del país. Diu que s'ha d'incrementar la despesa social. Escolti, ja estic totalment d'acord, però s'ha de pagar. I per tenir diners per poder fer més despesa social, cal gestionar bé. Si gestiones malament, no tinc diners. Si tinc dèficit, hi haurà un moment que no podré fer despesa social. Per tant, no puc pregonar només fer despesa social sense tindre capacitat de generar recursos per fer despesa social. Perquè si fas dèficit, escolti, algú l'ha de pagar. Si gastes més del que tens, això algú ho ha de pagar. I si no, preguntem als mercats financers el que està passant actualment. Per tant, atenció amb el discurs de més despesa social quan no cuidem el discurs de dir per pagar les polítiques socials hem de gestionar bé els nostres recursos, hem de tenir més diferencial per poder precisament poder fer més política social. Esquerra Republicana, l'agraïment a la col·laboració i al treball conjunt i també a Iniciativa per Catalunya, perquè aquests pressupostos, evidentment, com que són continuistes, vol dir, és per això que Esquerra Republicana ha anunciat que pel criteri de cara venen unes eleccions s'absté, Iniciativa per Catalunya vota en contra, però és evident que aquests pressupostos són continuistes i per tant porten aquest accent d'allà on vostès van col·laborar i d'allà on vostès van influir en la confecció del pressupost dels anys anteriors.
Aniré acabant,
però sí, no em voldria deixar, li prego 3 minuts més. Per tant, agrair-los això. Iniciativa per Catalunya, sobretot deixar clar que l'increment d'economia és, em sembla que ha quedat clar, per incrementar la capacitat inversora. Tampoc ens queda cap altra possibilitat, perquè són diners que s'han de tornar al banc per un increment d'inversió que hem fet en un expedient de modificació que vam fer aquí mateix perquè sabíem que teníem un problema molt important amb el Mirasol Centre. El Mirasol Centre no ha pogut sortir al mercat com volíem que sortís, algú el tenia que aguantar, algú tenia que posar el múscul financer i hem decidit posar-lo nosaltres. I ho lligo amb el pla econòmic financer del senyor Calderó, del senyor Vilasenyor, quan ens deia, home, parli'ns d'aquest pla econòmic financer, això vol dir que no van bé les coses. No escolti, res més lluny de la realitat, sinó senzillament que estàvem en un ràtio d'endeutament del 63% i vam decidir que calia aguantar el Mirasol Centre, per això a dia d'avui estem en un 67% d'endeutament, perquè vam fer 8 milions addicionals, i aquest 8 milions addicionals vam demanar carència als bancs, i aquestes carències vencen, i el 2011 toca començar a retornar aquests diners. I aquest pla econòmic financer, ojo, no ens confonguem, no és un pla econòmic financer com el pla que es fa quan un fa dèficit, sinó senzillament una informació política financera de dir-los, nosaltres ens endeutem més, però els informem que tenim capacitat, i això torno a l'origen quan deia lo important és la capacitat de devolució, es posa de manifest que l'Ajuntament de Sant Cugat té capacitat de devolució d'aquest import i de més, perquè fixis que et donen 3 anys per posar-te a nivell de la teva capacitat de devolució i l'Ajuntament de Sant Cugat amb el pla econòmic financer que farà l'interventor municipal en un any aquest Ajuntament ja pràcticament es posa a nivell de cobrir aquest equilibri. I ara ja acabo, i ara no sé com acabar. Coincidir que amb la il·luminació, escolta, totalment d'acord, i aprofito per comentar que evidentment amb els espais interiors la il·luminació és terriblement important, perquè l'arquitectura, si no l'acompanya d'una bona il·luminació, perd, i que està molt lograda la d'aquesta sala. O sigui, verdaderament la il·luminació que vam fer aquí amb aquestes parets està molt lograda, perquè realment perd i ens desanima una mica de tot si no hi és,
Gràcies, senyor Joli. Senyor Calderón, té la paraula.
No, jo voldria remarcar 3 o 4 coses. Sé que és un entorn econòmic difícil, un entorn de crisi complicat, i a més, l'asa dels cops d'aquesta crisi sembla que siguin a nivell institucional, sembla que siguin les administracions locals, que retallen sense consultar. Ja teníem un sistema de finançament complicat que a més encara ens collen més. Llavors és un context difícil, però jo vull insistir en una cosa, tenen vostès uns ingressos per plans d'ocupacions previstos de 400.000 euros. Faran aquesta despesa? perquè clar, hem pressupostat moltes vegades grans quantitats en plans d'ocupació i grans quantitats en polítiques d'ocupació, i després l'execució ho deia clar, no s'havia fet una despesa d'aquesta previsió, i a més aquí ho teníem previst com a ingressos, i això són ingressos finalistes. Per tant, això voldrà dir que l'Ajuntament de Sant Cugat farà una despesa de 406.000 euros en polítiques d'ocupació, i és els papers, eh? Dos, em preocupa que la partida de medi ambient baixi. No només, no és un tema baladí ni és un tema de clixé, em preocupa perquè el medi ambient és molt important, i l'entorn també és una política, si vol, social, també ho és. L'entorn també ajuda la gent a tenir una vida quotidiana millor que la que pot tenir sense tenir un medi ambient en condicions. Tercer, que ho he dit abans, també em preocupa la reducció en les polítiques de la societat civil. Jo crec que és molt important. No entraré a entrar en detall, però sabem d'algunes entitats que no estan contentes i que estan patint molt, i que jo crec que aquest ajuntament hauria de fer un esforç no per acontentar aquestes entitats, sinó per ajudar aquestes entitats a dinamitzar la ciutat, perquè al final la ciutat des de la base és com es dinamitza, i això és important. I bueno, només dir-li que el continent no ho és tot, perquè a vegades, senyor Joly, sembla que el continent, el pacte, sé que li apassiona, li apassiona moltíssim, ho sé i em consta, però el continent no ho és tot, el contingut també és important, i crec que bueno, s'ha de treballar amb un canvi de tendència, amb un cop de volant cap a altres polítiques i cap a altres prioritats en aquest cas. Gràcies.
Senyor Calderón, senyor Villasenyor, té la paraula. Parlant del continent, segurament quan algú va sopar, el que més li importa quan demana una ampolla de vi no és si l'ampolla és maca o lletja, sinó la qualitat del vi. Però bé, era una petita, un incís. Parlàvem anteriorment sobre com es realitzava un pressupost, i hem parlat que hi ha alguns ens curiosos que estan fent alguna inversió a Sant Cugat, tot i que sembla que no. Jo crec que és important, no sé, que sapiguem que algú ha dedicat 2 milions d'euros a incentivar sòl industrial, la Generalitat, que algú ha invertit milions en diferents col·legis, o que algú, per exemple, ha arranjat l'IES a Angeleta Ferrer per 1 milió, per 849.000 euros, o que algú ha arranjat també part de l'Arnau Cadell per 300.000, o que algú ha construït una nova escola per 4.700.000, o un nou CAP per 5 milions. Jo crec que això seria important que se sapigués. O que algú també va invertir 21 milions en inversió, la senyora Rodríguez ho ha citat anteriorment, des de l'Estat, 21 milions d'euros en inversió en 2 anys, que permet que avui, encara que tinguem 5 milions solament d'inversió, serveixi perquè el nostre municipi no perdi la cursa d'estar adequat. Ens hem adequat a diferents àmbits, com per exemple el casino de la Floresta o diferents altres situacions. Però també és important que sapiguem que dintre del nostre pressupost ordinari hi ha actuacions de la Generalitat de Catalunya que també han permès que es tirin endavant polítiques socials, i vostès ho saben, o polítiques d'àmbit cultural. Simplement citaré, i també educativa, citaré els 2 milions d'euros aproximadament que s'han invertit en places de nova creació d'escola bressol, o també no sé si és una tonteria o no ho és, perquè és un tema d'esport, la pavimentació del camp de Can Magí, 67.000 euros per agafar diferents àmbits, o fins i tot des del punt de vista de cultura i música, la programació estable d'activitats culturals, 270.000. Poc o molt, home, 270.000, no sé. Llavors la llei de barris de les Planes, aquella situació que quan no ens van donar semblava que alguns havien fet alguna cosa perquè no ens donessin la llei de barris, i com la Generalitat de Catalunya ha invertit a les Planes el 50% de tot plegat. Jo crec que és important que això se sàpiga, o els FEDERs, o els plats únics de servei, o totes les persones que estan treballant en aquests moments també a Sant Cugat. És difícil de traslladar que un pressupost municipal venen incloses les inversions de la Generalitat i de l'Estat, però jo crec que vostès el que haurien de fer és també explicar determinades coses. Ja sé que no ho faran perquè queden pocs dies per les eleccions i potser això s'hauria d'amagar, però de cara a la justícia ho haurien de fer. I com que està bé acabar, simplement acabo.
Gràcies. Li prego màxima brevetat, senyor Joly.
Sí, tractaré de complir. Jo crec que no amaguem absolutament res, senyor Vilassenyor. És que jo sàpiga, no hem parlat mai de la inversió de la Generalitat de Catalunya en el marc dels pressupostos de l'Ajuntament de Sant Cugat. Això ho treu ara vostè, perquè estem en les èpoques que estem. Jo crec que ningú li direm res al respecte, però repeteixo, que jo sàpiga, mai hem tractat aquí cap tema vinculat amb la inversió molta o poca de la Generalitat de Catalunya, que, escolta, és beneficiosa, és bona, només faltaria que la Generalitat de Catalunya no invertís en el seu territori, i molt més voldríem que invertís o que tingués capacitat d'inversió, no? A mi m'esfereix quan veig el dèficit de la Generalitat i veig que el 72%, voldria que el 100% fos un dèficit que ha usat perquè precisament inverteix tant en el territori, que això em genera unes expectatives de creixement futur i de creixement econòmic i d'una sensació a recuperació, que no pas que aquest dèficit, el 72%, sigui un dèficit de gestió corrent i per tant només et quedi doncs un 28% que sigui generat per les inversions. Això és, ara no entrarem en aquest tema, però això és terriblement dramàtic i té l'impacte que té, el cost que suposa anar a buscar recursos per cobrir aquest dèficit de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, crec que hi ha una cosa molt positiva, senyor Vilasenyora, amb les seves intervencions, que se li ha passat per alt, però a mi no se m'ha passat per alt, és que s'han oblidat de l'Impulsis, i això és la primera vegada, i això marca un punt d'inflexió històric en el futur d'aquesta corporació. Gràcies.
Moltes gràcies, passem a la votació. Per no sé per què. Diu per... ho té un minut, senyor Villasenyor.
Gràcies, senyor alcalde. Seré més breu que el senyor Joli. En qualsevol cas, no ens hem oblidat de l'Impulsis, perquè com vostès saben, hi ha una segona fase d'una segona part d'aquest partit i parlem de l'Impulsis, parlem de Sorea i totes les altres qüestions. En qualsevol cas, vostè sap i de TMA. I vostè sap que des de les diferents regidories i des de les diferents àrees on nosaltres gestionem des de l'oposició la seva tasca, se'ls ha demanat que es desvinculin les partides entre aquelles que són de promoció directa al pressupost municipal, i ara em poso seriós, i d'aquelles que venen de subvencions externes. Per tant, com que ja li hem demanat 70 vegades, li torno a demanar un altre cop en el ple, i per tant, quan... Bueno, no li hem dit directament a vostè, perquè vostè representa en aquests moments les diferents àrees, per tant, diguem-ne que focalitzo en vostè, però estic focalitzant amb els altres regidories. Per tant, no fotem, vull dir que si s'han demanat, s'han demanat, per tant, els agradaria que les posessin. I diguem-ne, a vostè li sembla estrany que jo parli de les inversions de la Generalitat. Jo no sé si vostè s'ha escoltat el seu discurs, que m'ha agradat, la seva conferència, però diguem-ne que segurament això té més a veure amb el pressupost municipal que altres coses. Per tant, si li sembla bé, continuem a la segona part, que serà d'aquí uns dies.
Passem doncs a la votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Queda aprovat el pressupost inicialment amb 14 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions. El punt 14 de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació